Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Julià Julbé. El candidat del Partit Socialista a les eleccions del 12 de maig, Salvador Illa, veu inviable la proposta del govern de la Generalitat de modificar el funcionament de les pistes de l'aeroport del Prat durant els mesos de juliol i agost per assumir una major quantitat de vols de llarg recorregut. D'aquesta manera, no quedarien afectats els espais naturals protegits de la Ricarda i el Remolà. En una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, Salvador Illa ha apuntat que aquest plantejament no respecta prou el descans dels veïns d'aquesta zona, incrementa també els danys acústics que pateixen pel soroll dels vols.
Va haver-hi un acord molt rellevant amb els municipis i els veïns de Barcelona, de l'entorn de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona o Prat, en què hi havia uns compromisos d'operació de les pistes per disminuir els danys acústics, la repercussió acústica als veïns de Barcelona, i això s'ha de respectar.
I en aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el ministre de Transports del govern espanyol, Òscar Puente, que assegura que la proposta del govern català contradiu, diu, un acord previ signat entre les dues administracions. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Es una propuesta de muy corto alcance y que desde luego no respeta las dos premisas básicas que nosotros nos hemos planteado en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat. Uno, que respete la salud de los vecinos, y dos, que sirva para exprimir realmente el potencial de conexión intercontinental que tiene el aeropuerto del Prat.
També el ministre d'Indústria i Turisme, el català Jordi Hereu, ha dit que aquesta idea del govern no és seriosa. I encara en política, atenció a aquesta xifra. Més de la meitat dels investigats per terrorisme pel cas de Tsunami Democràtic són actualment a l'exili. El diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, l'activista d'Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez i també l'empresari Josep Campmajor viuen ara a Suïssa, on ja hi ha la secretària general dels Republicans, Marta Rovira. Des de l'any 2018, després de l'1 d'octubre, Jaume Cabani va marxar a Bèlgica, o fins fa poc també hi era l'expresident Carles Puigdemont, ara al Vallespí per la campanya de les eleccions catalanes. Sobretot plegat en parla l'advocat Benet Salellas.
Ser a l'exili és una manera de posar aquest tema també a la taula dels estats europeus que tindran gent a dins de les seves fronteres i sobre la qual hauran de prendre determinades decisions, no? Sobre si es tramiten o no es tramiten les diferents peticions que hi hagi de cooperació judicial per part de les autoritats espanyoles.
I precisament encara sobre Carles Puigdemont, l'advocat general de la Unió Europea dona la raó a l'expresident i també a Toni Comín, i diu que el Parlament Europeu els havia d'haver reconegut com a eurodiputats des d'un inici, des de l'any concretament 2019. El lletrat considera que la seva decisió al tribunal va fer cas omís a la sentència pel cas d'Oriol Junqueras, que reconeixia que tenia la condició d'eurodiputats des de l'elecció. Segons l'advocat general, amb la seva decisió el Parlament Europeu va posar en qüestió els resultats electorals oficialment proclamat. Tot plegat, però es tracta d'una opinió que no és vinculant. I tornant a casa nostra, a Lleida, l'edifici afectat per l'incendi d'aquest dimecres al carrer La Marca no presenta danys estructurals. Els veïns van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora de casa. Avui està previst que tècnics de la propietat facin una inspecció més exhaustiva a requeriment del Departament de Disciplina Urbanística de la Paeria. 5 de les 7 persones que hi havia en aquest immoble en el moment dels fets van haver de ser traslladades a l'hospital per inhalació de fum. Una altra veïna té pronòstic reservat, ja que es va precipitar en veure's pressionada per aquest foc. En punt, les 11:04, moment per fer un cop d'ull a la plana esportiva. Sense temps de descans, després de la victòria aquesta nit a París, el Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga contra el Cádiz, que juga dissabte a les 9 de la nit. La plantilla ha arribat aquesta matinada a la capital catalana després del partit d'aquest dimecres al Parc dels Prínceps. L'equip de Xavi ha guanyat 2-3 al Paris Saint-Germain a l'anada dels quarts de final de la Champions, un resultat que els dona avantatge de cara al partit de tornada, que jugarà dimarts vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. 2 gols de Rafinha i un de Christensen han donat la victòria als blaugranes. D'altra banda, també a la Champions, aquesta nit s'ha jugat l'Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1. I un últim apunt de futbol, perquè ja hi ha data per al proper partit de la selecció catalana masculina. Serà el dimecres 29 de maig a l'estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell i el rival serà la selecció de Panamà, segons ha avançat fa uns minuts RAC1. Aquest partit serà el retorn de la selecció catalana masculina 2 anys després de l'últim partit. Va ser el 2022 a Montilivi i Catalunya va superar ara per 6-0 a la selecció de Jamaica. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Fins aleshores els deixem amb tot l'equip de Joan Trias i la Caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
Passen 6 minuts de les 11, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Cada cop són més els i les artistes que utilitzen la seva obra com a mitjà d'expressió i lluita per la igualtat i la justícia social. És el cas de la nostra convidada d'avui, una artistassa afrocatalana que toca tant poesia com pintura i performance visual, sempre amb un punt de vista activista, feminista i antiracista. De fet, ella ho ha dit en diverses ocasions que durant els anys ha sentit la necessitat de transformar el caràcter estètic de la seva obra per un de més polititzat i social. El seu tema és la dona afrodescendent i l'empoderament femení i ho fa des d'un estil pictòric molt personal. Avui ens visita On són les dones, Montserrat Anguiano. Montserrat, benvinguda.
Hola, bon dia, encantadíssima d'estar aquí.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta, la veritat. Estic tenint bona època, estic molt bé.
Molt bé, ens alegrem. A veure, jo volia començar obrint el meló, ja que hem fet aquesta introducció, el tema de l'art, de si ha de ser polític o realment no cal que segueixi cap tipus d'imposició política ni reivindicativa, perquè clar, en aquest sentit tu sí que has tingut aquesta necessitat de crear un art molt més polititzat. Què en penses?
Mira, Judit, jo ho tinc claríssim. Vull dir, no puc pintar merament un paisatge. Jo, respecto a la gent que pinta paisatges, no vaig per aquí. Però jo tinc una filla que té 21 anys i vull deixar-li este legado, no? Diguéssim. Vull expressar això a través de l'art, aquesta politització, paraulota, politització de l'art, perquè per mi tenir referents, que ara en parlarem, però tenir referents jo crec que és necessari. I el que m'haig dedicat és a fer la recerca aquesta de referents amb la pintura, i així deixo així que el jovent pugui sentir-se empoderat i orgullós de venir d'on venen, no?
Clar, en aquest sentit, tu reps un retorn positiu de tot el que fas, tant de l'obra pictòrica com de la teva presència com a artista racialitzada?
Ix, a veure, la veritat que a mesura que vaig creixent, no, a xarxes, perquè avui en dia tot va una miqueta també per les xarxes, poder arribar a la gent, noto que hi ha molt hate. Vull dir, quan m'he posat a dir coses d'activistes o antiracistes, he rebut hate. Vull dir, però bueno, jo crec que quan reps hate és que algú bé estàs fent, perquè es cou el que dius, no? Llavors, va per aquí.
Exacte. De fet, volia preguntar-te també, en aquest sentit, quin és el moment en el qual comences a interactuar i comences a adonar-te que pateixes racisme?
Hosta, això la gent que no em coneixen, perquè ho explico normalment, vull dir, va ser amb 30 i pico d'anys. Jo penso que jo he nascut aquí...
Que fort, amb 30 i pico.
Amb 30 i pico. Jo he nascut aquí, em va adoptar una família blanca, tota la vida he estat amb ells. Mira que ma mare està aquí al costat, a més.
Ara la saludarem, Maria Teresa.
I va ser... El 2015 vaig començar a anar a unes trobades que es feien a Barcelona, que es deia a Black Barcelona, i allà em vaig començar a relacionar per primera vegada en la meva vida amb gent negra. I sempre me'n recordaré. Estàvem fent una xerrada a la Lucía Mbomío allà a l'espai i va presentar unes coses sobre racisme en els mitjans de comunicació i jo vaig veure pues, l'anunci de Colacao, Conguitos i tal, i vaig dir, ostres, tu... Em vaig quedar, dic, per tot el que explicàvem, per totes les posades en comú, em vaig donar compte, dic, sí, hosti, he patit racisme tota la vida i no me n'he donat. Hi havia coses que me xirriaven, però no era conscient. Jo no era conscient de rebre racisme, mm-hmm. fins que ho poses en comú.
Clar, o sigui, és en el moment en què ho parles amb altra gent, no? Al final,
sí.
Que fort. Volia saludar també ara sí, a Maria Teresa. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Avui tenim l'honor de comptar aquí amb la mare de la Montserrat, perquè expliquem-ho, el 82, si 82, no m'equivoco.
Sí, sí. Sembla que tingui 20 anys, però en tinc 41 ja. Vull dir, sí, el 82.
El 82 et van adoptar. Com t'has relacionat tu amb la història de la teva adopció?
Aquest tema també m'agrada moltíssim. Bé, vull dir, jo només vull dir per la gent que adoptada i la no adoptada. Hi ha una cosa que patim normalment la gent adoptada, que és la ferida de l'abandonament. Pensa que el primer que has viscut és un rebuig. Llavors, s'ha de treballar molt, has d'encarregar-te de potenciar i tenir alta l'autoestima, perquè la gent adoptada, i més sent racialitzat o negre, encara és més xocant. En el meu cas, jo he viscut, he tingut molt bona vida, gràcies a Déu. La meva mare ha estat allà, m'ha pujat ma mare, però sí que he tingut algun sentiment a això, no? I ho he tingut que treballar, després també posant-me en contacte amb la meva família biològica, que mm-hmm. també ho vaig fer quan t'he dit això, que em vaig donar compte de
tot. Els 30, que
negre,
també?
30 i pico, també. Mm-hmm. Vull dir, jo anava tard, però bueno, ho vam fer i ho vam fer bé. Però llavors això de l'adopció, jo sempre ho he portat bé, ho he sapigut de sempre. A veure... Era evident, perquè si jo sóc negre i els meus pares eren blancs, algú passa aquí. Però sí, l'adopció... I hi ha molts nens adoptats. Ara, per sort, en la meva època, els 82, no hi havia associacions com hi ha ara, de nens adoptats, no? I ara, gràcies a Déu, també hi ha moltes associacions, AFNE, Fretaniso... Bueno, són pares i fills que s'ajunten i... treballen orígens i demés. I potencien el país d'origen de la persona adoptada i també bueno, la cultura catalana. Jo crec que això és imprescindible i és molt important que existeixi, perquè així tenim un recolzament, tenen un recolzament entre tots. I no es senten tan sols i després perduts. Repeteixo que a la meva època això no existia.
Mm-hmm. Per tant, ara s'estan fent les coses bastant
s'estan
millor.
S'estan fent
no?
Molt bé, molt bé.
I per tu ha sigut important connectar amb aquestes arrels que comentaves, perquè també hi ha persones adoptades que a vegades no volen fer aquest pas, i és totalment legítim, no, també?
Però mira, jo, fins que això que diem, 30 i pico d'anys, posa 2015, des de 2015, que ja em va despertar això. Abans, mai. Em va passar una anècdota quan jo era joveneta, no sé quants anys tenia mama, però em va parar un senyor pel carrer negre, estava bueno, prenent alguna cosa, i em diu, ¿de dónde eres? I jo dic, pues aquí. Dic, ja, però tu origen... Pues no lo sé. I em va dir, eres pobre porque no sabes de dónde vienes. I jo, clar, això em va xocar i em vaig cabrejar. Però després és que és veritat. O sigui, a mi m'ha vingut molt bé conèixer les meves arrels per entendre'm i per saber qui sóc. Jo tinc la dualitat aquesta d'Occident i del continent africà. Tinc les dues... Bueno, la cultura africana no la tinc, però bueno, tinc els ancestres i tot el pes de l'Àfrica en mi. Però clar, també sóc catalana, supercatalana, la pubilla catalana. Però clar, o sigui, sí, és això, els meus dos mons.
Mm-hmm. Maria Teresa, no sé si vol afegir vostè alguna cosa.
No, res. En millor la vam batejar amb Montserrat.
Mm-hmm.
Es diu Montserrat perquè nosaltres... És veritat, en aquell moment ningú et deia, ni més aviat tothom... Era prohibit saber les coses que podien venir. Però nosaltres, vull dir, aleshores vam dir, si ho fem a Montserrat, com a mínim ella veurà que hi ha algú més que és negre.
Que és negre, és que és supermaco
la història. Que és la Mare de Déu. I una vegada que ho va dir, que va dir, era Madalena Montserrat, i va dir, és que jo tinc aquest color que això, i li vam dir, mira... Puja dalt i mira, tu ets igual que ella, no nosaltres, tu. Mm-hmm. Ella és negra com tu. Sí. I es va quedar tan tranquil·la.
És supermaco, perquè m'han posat Montserrat, és supermaco, supermaco.
Mm-hmm. Així es va acabar la història fins que
ja gran, ja, com diu ella. Així no et va dir. A més, en el barri tothom era la seva, Montserrat. Era la seva, era. Això sí, ho vam mirar, que tothom que en el barri doncs pogués estar totalment, tothom se l'estimava.
Pues això, jo, a més, reivindico el meu nom. I jo ja no sé quantes vegades ho he de dir, que no em diguin Montse, per favor. I a més que ho dic, em dic Montserrat. I la gent, Montse, no, Montserrat. M'agrada tot el meu nom, tota la contundència que té el meu nom de Montserrat.
I tot això que ara parlàvem, com ho encares ara amb la teva filla? Tota aquesta educació que hi ha i que fa falta, també.
No, és que ma filla em supera a mi amb tot. T'ho juro, no, els nens d'avui en dia, o els nens, adolescents, ja, adolescent 21 anys, no sé, bueno, tot el jovent, o sigui, venen superconscients. Ja això, que la dualitat. Avui en dia, desgraciadament, està de moda ser fatxa. De debò. O sigui, ei, todos mis respetos, però està de moda ser fatxa. Llavors, hi ha molt jovent també que tracten, o sigui, que s'enorgulleixen de ser fatxa, ser racistes i demés. Però hi ha una altra banda que estan molt conscients. Ma filla m'ha ensenyat moltes coses. Jo crec que m'ha ensenyat més ma filla a mi que jo amb ella. Bueno, hem compartit i són superconscients els adolescents. Llavors, ma filla, o sigui, això que et dic, no? M'ha ensenyat moltes coses, ha vingut sempre a les exposicions, a les xerrades, tot el que faig, i és molt present. Però ja et dic que no, poc li puc ensenyar. O sigui, jo aprenc molt de... O sigui, de la gent jove.
Que bé. Parlem també de com ha estat explicat una mica tota la història i tot el que ha estat, com, diguem-ne, entre cometes, blanquejat, no? Uh-huh. Es planteja moltes vegades les coses des d'una mirada molt eurocèntrica. Llavors, no et preguntaré en quins aspectes de la història quins aspectes de la història estan blanquejats, perquè no acabaríem mai, no? Uh-huh. Però sí que et volia preguntar, quins aspectes creus que s'estan començant a entendre o a explicar amb una mirada molt menys eurocèntrica o molt més negra?
Estic super... Mira, aquesta pregunta a més m'agrada moltíssim. S'estan fent moltes coses. Vull dir, per exemple, bueno, hi ha una cadena, la d'aquí, que van fer el pas d'agafar gent racialitzada i negra perquè els fessin un seminari d'antiracisme. Aquí s'està fent, a Catalunya s'està fent, ja es porta a terme. La gent vol conèixer, les vides negres importa, la gent migrant importa. I estan donant, ens estan donant l'espai, el lloc per fer-ho. Però el més important que jo trobo i és que la gent es vulgui formar en antiracisme. Perquè és que sona molt gordo antiracisme, però és que tots hauríem ser antiracistes.
I tant,
vull
i
dir,
tant.
Ho tinc, o sigui, no és radical, com diu la gent. No, és que és com ho de feminista. Cony, o sigui, perdó. Tothom hauria de ser feminista i tothom hauria de ser antiracista. És que no hi ha més.
I tant. Després d'això, ara vull passar també a parlar una mica del teu estil pictòric, no? Perquè he vist que el defineixes com abstracció florativa africana. És bastant singular. Jo recordo el primer cop que vaig veure alguns dels teus quadres al convent de Sant Agustí.
Ostres,
fa uns anys.
No ha plogut.
I tant, fa bastants anys. I recordo que ja des de lluny, no, em cridaven molt els quadres perquè utilitzes uns colors molt vius, els colors primaris, no? Llavors vull que m'expliquis una mica per la gent que no ha vist encara el teu art, perquè ens ho puguem imaginar, no? Què és? Com el definiries?
Uau, el meu art és una explosió de color, de llum i de vida. I un cant...
Totalment.
Un cant a l'empoderament del continent africà. Llavors, jo explico. Utilitzo, com bé ha dit la Judit, els colors primaris perquè, per mi, a mi em referien a Àfrica. Jo, en el meu imaginari, que quan encara no hi havia anat, imaginava que aquests eren els colors que la representaven perquè tenen molta, molta força. Llavors, el que dèiem abans dels referents, no? M'agradava retratar referents en blanc i negre perquè significava, com he dit abans, els meus dos mons, el món blanc i el món negre. I bueno, i després el fons amb tot el colorido dels colors primaris. La gent, quan veu el meu art... Ara estic més amb abstracte, eh? Ara ja no faig figuratiu, estic amb l'abstracció, que segueix tenint significat polític i reivindicatiu, però em diuen que veuen plomes. Vull dir, la gent que no conegui la meva obra, que s'acostin a les meves xarxes o a la meva web, o que em busquin simplement pel Google... Montserrat,
sí que és veritat que s'assemblen una mica les plomes, però...
Oi que sí?
Sí.
Veus? Però no ho són. Llavors, jo al final, com la gent al final acabaré dient... doncs són plomes, perquè tothom veu plomes.
Bueno, sempre li pots trobar un significat, no?, de,
sí,
de les plomes.
No, no en té. És una mica... És molt... aquest impetut que tinc jo, aquest instint, aquesta ancestralitat africana que tinc, l'expreso a través d'aquestes pinzellades amb tanta força, que queden com una ploma. Potser sí. Bueno, cadascú... És que és molt lliure l'art, és molt subjectiu. Totalment. Vull dir, cadascú veu una cosa, i jo no sóc ningú per dir a la gent que no. Vull dir, el que ells vegin, doncs, benvingut sigui.
Mm-hmm. A mi em recorda una mica com explosions de vida.
Explosions de vida, sí, m'agrada.
Explosions.
Mira, t'ho vaig a copiar, Judit.
Molt bé.
Explosions de vida, m'ha encantat.
Sí, sí, sí. També vull parlar, a través del teu art visibilitzes dones referents a la comunitat negra, noms com el de Josephine Baker, Rosa Parks, Angela Davis, entre moltíssims d'altres, no? Com han anat apareixent aquests noms al llarg de la teva vida?
Bona pregunta. Tu m'estàs fent unes preguntes que m'encanten.
Ai, que bé.
Sí, sí, t'ho juro. Com us vaig dir, 2015, Black Barcelona. Gent negra, primera vegada. I allà vaig dir... Jo primer pintava dones anònimes africanes. Ja vaig començar a pintar dona negra, perquè abans, al principi, pintava dona blanca. No ho hem dit, però pintava... Les meves referents eren la PJ Harvey, que és la meva cantant preferida, i la Louise Brooks, gent blanca, dones blanques. Jo em sentia identificada. Imagina't...
Això en la teva època, abans dels 30,
exacte,
no?
Exacte. Però imagina't ho perduda que anava per la vida. Però coneixent a tota la... O sigui, negres anònimes, coneixent a tota aquesta gent negra i pensant en ma filla, com he dit abans, vaig dir, hosti, hem de buscar aquests referents que existeixen i que estan a l'abast de tothom, però jo plasmar-ho en els quadros perquè la gent pugui gaudir-ho.
Mm-hmm. Per cert, també fas body painting. Quina diferència, o sigui, què t'aporta el body painting que no t'aporta pintar en un espai pla, diguem-ne?
Uau, m'agrada també moltíssim fer body painting. Jo li dic més body art,
vale,
perquè és com una extensió de la pintura del llenç. És una reinterpretació sobre un cos en moviment. Llavors, és la meva obra dinàmica que es mou. I per mi això és... O sigui, però és que si ho veieu, si ho mireu, els quadros tenen tot el sentit i coherència en quan pinto cossos. Podria ser que el model estigués sortint d'aquest quadro, no? I és maquíssim. A més, acostumo a agafar ballarins, ballarines, afrodescendents, normalment no gent racialitzada. M'agrada donar-nos el nostre espai, i perquè crec que és necessari. No faig lletjos a ningú, però vull dir, jo crec que és necessari, no? Treballar i fer comunitat. I això, el body art per mi és màxima expressió en moviment.
Mm-hmm. De fet, a una de les exposicions que vas fer al Despull, que feies una mica... Englobaves tot el teu univers, hi havia body painting i moltes altres de les teves vessants tot artístiques. Com va ser aquesta exposició? Com va sorgir?
Uau, perquè... El Despull.
Pels que no ho sapigueu, és com una mena d'exposició immersiva, no?
Immersiva en els universos de Montserrat Tecniano. Sí. Va ser tan guai. Primer la vam fer al Soho House, Barcelona, i va estar molt bé, també, molta gent èxit de convocatòria. Però després això ho vam fer en el meu espai, que es diu Hot as Fog, que està al barri de Sant Martí, carrer Paraguai 36, per si la gent vol venir a visitar i saber una miqueta més de mi i els artistes que estem allà. Uau, va ser... O sigui, per mi, en resum, vull dir... Hòstia, vaig celebrar-me. Vull dir, la gent quan anava allà podia conèixer tota... Qui és Montserrat Tecniano? Perquè hi havia un vídeo, zona immersiva, vídeo explicant jo una mica la trajectòria. Hi havia dansa, hi havia música, va estar tocant la germana d'una amiga de... Bueno, és que... I no em pugui oblidar. O sigui, tot això no hagués estat possible, el Despull, sense el Gerard Solsona i la Marta Minguell. S'ha de dir. Són uns gent molt joves amb els que treballo i ells m'han ajudat a crear aquesta performance, aquest espai, aquesta... Coneixem-me a mi, no?
Uh-huh.
I això és...
A vegades fa falta, no?, celebrar-nos una mica, donar-nos aquesta...
És que tu vaig fer tot. Hi havia de tot, hi havia DJ, tot. I sobretot ho que deia, no?, relacionat i fent amb gent afrodescendent. Vam fer un mix, perquè la Marta i el Gerard són d'aquí. Bueno, són d'aquí també, però vull dir, m'entens, són blancs.
Uh-huh.
I vam fer un bon tàndem i, uau, va agradar molt, va ser un èxit. Believe that even when your worried life comes out and you have another day to shine.
per cert, aquesta que escoltava més bé l'Ip, una cançó de les Six Sisters, m'he fixat que surts al videoclip, no?
Ai, jo no
sé... Un videoclip preciós.
És supermaco. Jo no sé on no surto ja, la veritat. sí, sí, les Six, per mi, a més, les estimo moltíssim, perquè són, i això no ho sap molta gent, són les primeres que em van donar oportunitat d'expressar el meu art. Feien unes festes, unes trobades culturals, les germanes Sei i les germanes Pella, Ariadna, Ariadna Clara i la Yolanda i la Cati. I allà ens reuníem tota la faràndula de Barcelona, actors, tal, vaig poder conèixer tant gent tan maca amb la que després he fet projectes. No sé, em van donar aquest espai per mostrar el meu art. Sempre em feia pintures de... que comentàvem abans, el body art. I encantada.
Això va ser el 2019,
uf, no? No, bueno, ja no ho sé, reina. Jo ja no sé quan és. O sigui, prepandèmia, postpandèmia, no ho sé. Crec que era... no ho sé.
Per cert, has exposat a diversos centres culturals, galeries de Barcelona, de Girona, Tarragona, a Madrid també, a València, a Galícia... Internacionalment, també has anat a Guinea Equatorial, que també, és d'on ets,
sí.
I fins i tot a Nova York.
A Nova York, amb això t'he vist, tio, això és
a
molt
Nova
fort.
A Nova York, t'havies imaginat mai no, que arribaria el teu bueno, art fins a Nova York?
Jo sempre ho he volgut, no? Clar. O sigui, aspirava. Però no m'imaginava. I això va ser gràcies a un col·lega, a l'Arcadi, i que m'ha donat aquesta també oportunitat d'anar... Era una fusió d'una... Era l'espai, no sé si la gent coneix... Com es diu això? Com es deia? El festival, un festival que fan ara, el Burning Man. Era Burning Man i Sotheby's. I van a triar uns quants artistes i tu, a més, vaig vendre l'obra. Però clar, diuen qui és. Ojalà.
Ah, no saps qui té
no
la teva obra,
ho sé.
Eh?
O sigui, hi ha algú pel món
no sabia
que té la meva obra i
no
ho diuen. No, i sobretot els col·leccionistes es mantenen molt... Et van seguint i tal, però no s'expressen.
Una obra que hi havia, que era el puny
era el
alçat
puny.
Amb...
God is a Black Woman.
Una obra xulíssima, si voleu consultar-la.
Sí, sí.
És molt maca. I ara, amb què estàs? Què et depara el futur?
Mira, jo ara estic molt il·lusionada. M'agrada molt fer de comunicadora cultural, la veritat. M'agrada la ràdio, m'agrada la tele, m'agrada estar, poder expressar-me. I ara estic en un projecte de body art amb un equip. Estem treballant amb el Lucas Oliveira. I bueno, anar fent. I exposicions a Madrid. Sempre vaig tenint alguna coseta. Però també aquest any me'l vaig voler agafar més chill. Jo estic pensant que no sé si aquest any faré exposició. Ja, els meus quadres van rolant pel món. Però una exposició en si, com Model d'Espull, m'espero
El
2025 és el meu any. També amb la poesia.
Ah, perquè jo havia vist que estàs preparant alguna cosa de poesia, algun
sí,
llibre
bueno,
o així, no?
Porto, crec que porto 5 anys dient que arribarà el meu llibre i encara no arriba.
I encara no ha arribat,
no, és que he de trobar el moment, Judit, he de trobar el moment. Però ja el tinc, les poesies estan. Ara he de buscar l'editorial, que no serà difícil, però bueno, tot amb la calma. Poc a poc i bona lletra, que diuen aquí.
Molt bé, doncs em sembla molt bé. Montserrat Anguiano, moltíssimes gràcies.
Anguiano,
perdoneu.
Sí, el meu cognom té...
Montserrat Anguiano. Moltíssimes gràcies per visitar-nos avui. La veritat és que ha sigut un gran plaer i moltíssimes gràcies, Maria Teresa, per acompanyar la teva filla aquí.
Res. Estic encantada, sobretot, d'haver-ho fet amb la meva mare.
És que bé. No havíeu fet mai una entrevista a les dues,
mai.
De fet, tu abans has dit que era el primer cop, no?, davant d'un micro. Com ha sigut?
Sí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs,
molt bé.
Doncs Montserrat Anguiano,
molt bé.
Artista i activista, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a On són les dones i endavant, et anirem seguint.
Gràcies, Judit, a tot cor.
Away. I know that it's tough. You can never stop, but you've got that light brighter than the sun. Like African woman, there's none like you.
working and caring for your family. Your children adore you. They stay blessed for all the care you give them. Your faith is your power. Is in the weight on your shoulders. Black African woman, there's none like you. You find your way to make it come true. Black African woman, I'm proud of you. When things go wrong, you were condemned to be right. Black African woman, there's none like you. You find your way to make it come true. Black African woman, I'm proud of you. Take a chance, take a chance, take a chance on you. Black African woman. Black African woman.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoche i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Decideix-te i sentiràs que el destí és teu. Amb la teva gent sempre guanyaràs.
Nissaga de poder.
A veure, quants de vosaltres recordeu amb un somriure i amb molta nostàlgia sèries catalanes de TV3 com O Europa, Porca Misèria, Oliana Molls, Nissaga de Poder, Poble Nou, Estació d'Enllaç, Secrets de Família, Plats Bruts, La Granja, Sitges, Les Tresines, Temps de Silenci, Lo Cartanyà... Doncs ara teniu un recull de les frases més mítiques que si deien al llibre Me l'imaginava més gran, un títol que feia referència precisament a la frase que deia l'Amparius a la sèrie O Europa. Aquest llibre l'han escrit a quatre mans, Mònica Montserrat i David Paloma, i avui tots dos que pugen a la caravana per explicar-nos-ho tot plegat. David Paloma, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Mònica Montserrat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Un llibre que es va publicar el passat 7 de març. Aquest me l'imaginava més gran. Quina rebuda està tenint un llibre com aquest, per exemple, David?
Bé, bé, perquè la gent devem ser molt nostàlgics, però el fet és que quan ens parlen de les sèries que hem vist, perquè les 40 potser no les, no les ha vist tothom, però sí que aquelles sintonies que heu posat de Vent del Pla, de La Granja, aquestes sí que les hem vist en general. I estem rebent moltes percepcions positives, molts inputs, que es diu.
Mònica, abans li deia en David fora d'antena quan ha entrat a l'estudi de Ràdio Estel i li deia, ostres, sí. Si és que en aquell llibre em feu recórrer molts anys enrere, fins a tot quan jo era molt petit i vaig començar a veure La Granja. Suposo que això us ho està dient moltíssima gent, no?
Sí, sí, justament l'expressió actual és allò de... quants records desbloquejats, no? I sí, sí, estem desbloquejant records, no? Has començat presentant amb les músiques i que ens esbossen un somriure, i la meva reacció al començar a sentir les sintonies justament ha estat això, somriure, eh? I crec que sí que és veritat que desperta una certa nostàlgia, però també diem que és una nostàlgia alegre, no? Perquè... clar, les sèries, encara que ens hagin fet patir, no?, algun thriller o algunes morts o bé, diverses trames que han anat passant, jo crec que com que acaben formant part de la nostra biografia audiovisual, no?, i hem crescut amb aquestes sèries, ens sentim nostres. I sí, sempre sentim nostàlgia de temps passats, però és com alegre alhora. I això que se't dibuixa un somriure ho revela, no? Després, clar, hi ha sintonies com la de Plats Bruts mateix, clar, que és alegria pura, no? I diversió.
Clar.
Sí, sí.
David, com saps, darrerament hi és molt a la taula el debat sobre com està la llengua catalana. I jo crec que si alguna cosa han fet les novel·les de TV3 és posar la llengua catalana al capdavant i que tots n'aprenguessin molt, no?
Sí, sí, ho veig com tu. És a dir, la història de les sèries de producció pròpia, que TV3 arrenca amb la producció aliena, perquè també recordem la Sue Ellen i el Dallas, i en aquells primers anys de TV3 eren les sèries de producció aliena les que dominaven la franja. I després, a partir d'un determinat moment, comencen a sortir algunes petites dramatitzacions de ficció, i amb La Granja l'any 89, i sobretot amb Europa l'any 94... la cosa es dispara. I la cosa lingüística també es dispara, perquè el fet que a la sobretaula hi hagués un producte que fins aleshores desconeixíem en la nostra llengua i en la nostra realitat, això va fer que molta gent s'hi enganxés, ens hi enganxéssim, i això va ajudar a normalitzar, com a mínim en aquest sector, una mica, la llengua.
Mònica, en quin moment decidiu que ha de néixer un llibre com aquest, com me l'imaginava més gran?
Aviam, els dos som seriòfils des de sempre i ja ens anava pel cap de feia temps. I vam trobar l'avinentesa perfecta a propòsit dels 40 anys de TV3, perquè això també ens permetia controlar la tria, no?, o seleccionar 40 sèries. No? Ja no calia parlar de les més de 80 sèries de producció pròpia que s'han emès per TV3, sinó que podíem acotar-ho en 40, i aquesta ha sigut una mica la coincidència, no? A propòsit d'això que dieu de la llengua, és veritat que ha acostat a la societat catalana una llengua col·loquial més polida que la del carrer, però que també s'ha anat desacomplexant amb el temps, sobretot amb les comèdies de situació. Però si recordeu aquell programa que van fer per TV3 que es deia Catalonski, també ens van donar a conèixer persones de fora de Catalunya que van començar a aprendre català perquè es van enganxar en una d'aquestes sèries. I, ostres, és a dir, la universalització o les ganes d'aprendre català per part d'estrangers justament per poder entendre les trames d'una sèrie nostra, això és màgic, no? És molt positiu.
I més enllà del català, Mònica, jo crec que les sèries de TV3 també ens han posat com el panorama social del país com un mirall, no?, davant nostre.
I tant, perquè les sèries, diguem-ne, de caràcter més costumista justament reflecteixen situacions quotidianes, i això vol dir també drames quotidians i realitats del dia a dia i de l'actualitat, no? I també jo crec que amb la ficció, amb la ficció pròpia s'ha aconseguit una altra cosa que també lliga amb la internacionalització, i és que hem estat capaços no només de fer sèries costumistes com ho era Veïns o com ho era Gent del Barri, no? Que han estat referents també en les sèries de producció aliena, sinó que hem estat capaços també de fer comèdies de situació que també teníem uns referents, en aquest cas les comèdies de situació angleses, de Hotel Fawlty, N'hi ha que neixen estrellats, però és que a més hem fet sèries de gènere, no? Tenim thrillers com Nit i Dia o com Crims, que estan a l'alçada de thrillers nòrdics o nord-americans, no? I sí, és a dir, que hem estat capaços de construir un audiovisual en llengua catalana molt potent, jo crec.
David, li preguntava a la Mònica que com neix un llibre com aquest. Explica'm tu el per què el títol me l'imaginava més gran. Per què aquesta frase d'entre totes les que hi ha al llibre, que són, molt clar, 40 anys d'història de sèries a Catalunya?
Va ser complicat, perquè moltes sèries tenen alguna frase potent i havíem de seleccionar la frase potent, i no només una, sinó que en tenen més d'una. En el nostre llibre, si anem llegint les diferents sèries, n'esmentem més d'una. Ja la primera complicació era triar-ne una de cadascuna de les sèries. Si després en teníem 40, quina d'aquestes 40? Perquè podríem haver agafat un títol com més general, més neutre, però ens va semblar també l'editora, la Núria Puyuelo, que havíem d'agafar una de les 40 que recollien. I, per tant, hi havia unes opcions o unes frases candidates. Una era l'Emma de Plats Bruts dient "Ah, vale".
Exacte.
"Ah, vale", no? I el que passa que amb un castellanisme i tal, doncs això no ens feia tirar una mica enrere. Després hi havia l'altra de Poble Nou, eh? "Rosa, ens ha tocat la loto". I aquesta també la gent la identifica molt. I finalment van quedar, diríem, finalistes. La de l'Emperiu és, me l'imaginava més gran, perquè de Goll de Gom va fer una feina esplèndida amb Europa i amb Espanya. I jugaven amb la llengua, hi havia recursos lingüístics molt aconseguits, i un d'aquests era l'Emperiué. L'Emperiué és que venia de València i tot just arribant a Barcelona havien de pujar el microbús que els havia de portar per Europa, i tot ho veia petit, perquè, ostres, me l'imaginava més gran, no? I el grup s'adona, fins i tot el grup d'acompanyants del mateix grup s'adona que sempre l'Emperiu es diu això, ja fins i tot davant de la Torre Eiffel, admirant-la, ja, quan va dir la frase, ja tots s'hi afegeixen i a l'uníson diuen "me l'imaginava més gran, que sí que anaves a dir això". I finalment es va quedar aquesta una mica com podia haver estat alguna altra, però per reconèixer... Sí, digues, Mònica, digues.
Sí que és veritat que hi ha frases mítiques en el sentit que tots les recordem i som capaços d'identificar-les amb una sèrie, no? Com "La Vale" i "com me l'imaginava més gran", però després hi ha altres frases que són mítiques, però en un altre sentit, perquè segurament ens costaria més d'encaixar en una sèrie o en una altra, o no la recordem perquè no era recurrent, és a dir, no s'anava repetint com "La Vale" o "com me l'imaginava més gran", però que són reveladores. Són reveladores, per exemple, del caràcter d'un personatge concret d'una sèrie o de la sèrie sencera, no? És a dir, quan per exemple, a Nissaga de Poder, la frase mítica que hem triat, per exemple, és "els problemes són com les males herbes, s'han d'arrencar de socarrel", no?
Eulàlia Monsolís,
és una frase. Diu l'Eulàlia Monsolís al germà, no? El Mateu Monsolís. Això al primer capítol, només Exacte. Començar el capítol, no? Clar, això ja és revelador d'alguna cosa, no? És a dir, ja et diu, aquí hi ha problemes i aquests problemes s'han d'arrencar de socarrel. I a partir d'aquí van començar una sèrie d'assassinats, no?, que anàvem a no sé quants morts per capítol, no?, una cosa tremebunda. Sí. I sí,
o allò del, per exemple, com deies, Mònica, del canvi de caràcter d'un personatge, no? Ara m'estaven recordant, no sé si és el llibre, suposo que sí, però aquella famosa frase del Ramon de les Olives quan diu "a la merda tu, a la merda jo, a la merda la Desi, a la merda la teva mare", engega la merda a tothom.
La merda a tothom. Sí, aquella és molt bona, també.
Aquesta frase és el pròleg, i d'alguna manera és veritat que també revela el caràcter del personatge, perquè el Ramon va començar sent així una mica poca pena, no? Un noi que va començar a treballar a una parada del mercat, que va ser afillat, no?, per un personatge, per la mestressa, no?, de la parada del mercat, i que a mesura que avança la trama, doncs aquest més aviat tímid i poca pena, es va com, no sé, es va com despertant en un altre caràcter, no? Acaba maltractant la companya, acaba fent-se mosso d'esquadra, uh-huh. En fi, té una evolució molt, molt interessant i aquesta frase també ha passat als annals de la ficció catalana, sí, sí.
Mireu, no sé si us passa, però abans, clar, en David, com que el tinc aquí al costat, veia que ho feia, però quan feia el Avale, per exemple, o quan ha fet el Meli Machinava més gran, tots hem de fer o hem d'intentar reproduir com es deia. I un pensa que és un bitxo raro fins que ho veu que ho fa un altre. Us passa una mica això?
Exactament, sí. Això és també com la Montserrat Carulla, actriu, quan deia, oh, quina gràcia.
Exacte.
Sí, sí.
Coses que en realitat a vegades no li feien gaire gràcia. Però ho deia amb aquesta entonació.
Llavors el to canviava una
miqueta, no? Sí.
Sí, sí. O fent de Teresina, no? És a dir, quan imitem les Teresines, no?
Sí.
Nena, que maco,
no, que
però
maco.
Amb una certa allò... Amb un to com d'amabilitat
sí,
barrejada amb, hipocresia, en fi...
Sí, perquè, a més, en el moment que diuen que maco és perquè els fan un regal, perquè Santa Teresa els fan un regal i es troben les tres tresines a la cuina mirant-se el regal amb una cara de... Però això què és, per favor? Quin mal gust.
Això tan lleig.
Què lleig que és, això? I entra, no sé si els, qui és, la Paca o l'Angelina?
La Paca, que és qui els ha fet el regal,
que és qui
no?
Els ha fet el regal, entra a la cuina, què us ha semblat, nena, que maco, i quin gust que tens. I clar, allò era horrible, era una figureta de guix.
Heu hagut de mirar moltes sèries per fer aquest recopilatori o us en recordàveu de moltes d'elles?
La Mònica ha dit abans que érem dos, o que som dos seriòfils, però jo de reconèixer que ella ho és més que jo. És a dir, ella les ha vist totes. I quan jo tinc algun dubte d'escolta'm, el Miquel, no? De com si fos ahir. El Miquel i la Noé? No, és que van aquí, van allà, em situa els personatges, qui són, d'on venen, sense... Vull dir, hi ha Google Chrome, hi ha Firefox... I a la Mònica.
No, però és veritat que les he vist totes. És un cert grau de friquisme important, també, però la cosa és que la memòria arriba fins on arriba. Llavors sí que és veritat que hi ha unes sèries o unes escenes que t'han quedat més marcades, però aquí després hem hagut de fer una feina de documentació important, perquè a vegades la memòria també et traïs, no?, i allò que recordaves d'una manera potser no acaba sent ben bé d'aquella manera, no? Mm-hmm. I per tant, hi ha més feina de documentació que d'explotació de la memòria,
sí,
No ens en podem refiar gaire de la memòria.
Escolta'm una cosa, recomaneu el llibre també a les generacions que no han viscut l'època gloriosa de Televisió de Catalunya?
El llibre és per a tots els públics i té un format molt amè, amb les fotos en el plec central del llibre, amb el concurs al final dels tres testos, sobre les frases, sobre els personatges. És evident que com més jove ets, menys sèries has vist d'aquestes 40. Però si t'interessa el món audiovisual, ni que sigui com a telespectador, forma part de la història del teu país, saber que hi va haver un Carme David, cuina i menjador i llit, que hi havia... actors madurs que durant una època determinada van tenir el seu espai de producció pròpia, que no havien fet mai res en català i que de cop i volta doncs, els havien fet un producte a la seva mida i que hi ha grans guionistes al darrere, grans actors, grans actrius, alguna vegada hem dit, i la Mònica ho sap perfectament, d'actrius que les hem, o actors que els hem vist... de joves a les sèries de producció pròpia i que ara estan triomfant, com la mateixa Aina Clotet, no? Que sortia a Estació d'Enllaç i que avui...
Ja tenia el Festival de Canes.
Exacte.
Sí, sí, sí.
O en Jordi Mollà, a La Granja, o fins i tot l'Úrsula Corberó de la Casa de Papel, doncs sortint a Vent del Pla, és a dir...
En Pou el teníem a l'Estació d'Enllaç.
En Pou, exacte.
I ara, més a més, sí. Aquesta gent que potser no ha vist les sèries o que n'ha vist alguna però no la resta, ara gràcies al 3K també pots recuperar la majoria i això també està bé, no? Sí, sí.
A més, feu una cosa molt curiosa i que està molt bé al llibre i és que després d'analitzar la frase més mítica de cada sèrie, hi afegiu tres apartats. Expliqueu-me això.
Sí. els tres apartats que tenen un títol orientador, però que és l'apunt, que aporta una dada complementària, una observació de més a més, no? A vegades són índex d'audiència. El record, que és una apel·lació a una escena memorable, a la interpretació d'un actor o d'una actriu, el record que ens... A vegades és un homenatge a algun actor que ens ha deixat fa poc, o en algun cas no...
Fa més,
sí, recordo un Jesús Ferrer, que havia posat veu a personatges mítics de les sèries de producció aliena i que ell, com a tal, va sortir en moltes sèries de producció pròpia. I després el renoi, que és una sorpresa o una descoberta o un desenllaç feliç. I sí, això...
Bueno, un desenllaç feliç
o tràgic,
o no, sí. però sorprenent o no, o que no t'esperes, sí, sí.
A més, el que dèiem, expliqueu curiositats. Quina és la que més us ha sorprès a vosaltres fent-la? O descobrint-la, vaja.
De curiositats, no ho sé, Mònica, comença tu, que hi penso. No sé quina és la que més.
Hi ha una de crims, per exemple, que és molt bona.
La de crims. La de crims de curiositat. Ara m'enganxes, però no sé què.
No sé. Aviam.
Ja us ho dic jo. Perquè m'ha cridat molt l'atenció que molt abans, però molt abans, que Carles Porta triomfés amb el programa de Crims de TV3, va estrenar la primera sèrie d'intriga amb el mateix títol, Crims.
Sí.
I va ser el 19 de març del 2000.
Sí. Tenia una ambientació tota tenebrosa.
De fet, una sèrie que va obrir xats a pàgines de Crims a internet.
Sí, en aquella època, perquè estem parlant... Estem parlant
de
l'any 2000.
Clar. És una barbaritat. A mi aquesta m'ha criat moltíssim l'atenció.
Sí, i en aquella mateixa sèrie hi havia en Juli Mira, l'actor, mort ara fa poc, era en Gabriel Tor, que era cec, i que els espectadors li anaven mirant els ulls perquè, ostres, com ho aconseguien, perquè la càmera s'hi fixava, no? Com ho devien aconseguir, no?, que tingués, que posés els ulls blancs, tot de curiositats.
Per curiositats, espera't. Olma Giró.
Bon dia.
Espera't, que...
Bon dia, David, bon dia.
Ara
bon dia.
Sí que t'escoltem. Per curiositats, el que fem a les entrevistes al matí d'aquest programa, a La Caravana, és que Olma Giró, com sempre, ens presenta les preguntes incòmodes pels convidats. Preparada, Olma?
Qui ha d'estar preparat és en David.
Ara.
A veure, si és molt incòmode...
Esteu preparats?
Vinga.
Sinceritat absoluta, no teniu cap comodí.
Sí.
D'acord? I us heu de mullar.
Molt bé.
De totes les frases que apareixen al llibre, amb quina us quedeu? La que més us agradi.
La que a mi m'agrada més és la que de Lu Cartanyà quan diu "i fins aquí lo temps", perquè... Ha de ser breu o responc una mica més?
No, perquè... pots...
Sí, pots respondre. Sí. Tampoc ens expliquis ara 4 hores de dir,
però... El temps amb Lu Cartanyà, com que va ser una sèrie polèmica perquè parlava en l'accent nord-occidental i com que era una mena de caricatura, doncs hi va haver, no tothom ho entenia en el seu moment, doncs a mi em feia gràcia quan presentava Lu Temps i acabava dient "i fins aquí Lu Temps".
Mònica?
Jo en puc dir dues?
Sí, vinga, va.
Sí. És que em costa molt decidir-me. Jo, per una banda, em quedaria amb la d'Oliana Molls, que era una sèrie infantil, amb la frase que deia el Cunèpiles, que era el malvat, que anava perseguint a l'Oliana i no se'n sortia mai, i acabava tot rabiós menjant unes cireres grogues gegants, dient "et faré xixina, Oliana", no? Allò, si t'agafo, et desfaré, no?
Bona.
I aquesta m'agrada perquè, bueno, em porta a la infància i m'agrada. Seguia molt Oliana Molls. I l'altra és una que sorprèn per la persona que ho va dir, no? I és una frase de la sèrie Sitges i la diu Pere Soler, que era interpretat per Carles Sabater. I Carles Sabater, que va ser el més gran dels seductors, no?, deia a Sitges una frase que era "a mi les dones sempre m'han acabat deixant". I, home, sorprèn una mica, no?
Sorprèn. Ara farem un joc, d'acord? És una mica complicat, no sé si ho haureu fet mai. Necessito que tingueu capacitat mental molt ràpida, com un càlcul mental. Vull que us saludeu, com us intercanvieu 4 frases, però només podeu dir-vos, entre vosaltres, frases que apareixen al llibre. I enceta la conversa en David.
Que maco, Mònica, quan recordes totes les coses que recordes sobre les sèries.
Ai, caram, de David.
Quina gràcia.
Continueu, continueu.
Sí, però jo no sé a vegades si mantens gaire el sentit de la paraula.
La gent no perdona.
No perdona, però si no fas història, passes a la història.
És que quan un pensa, la gent el mira malament.
Bueno, doncs no cal que em mire ningú, que jo me'n sortiré tota sola.
Ah, vale.
Bravo! Bravo!
Bravo!
Els seus peus, els seus peus.
Podríeu muntar algú, o sigui, algú que ens està escoltant, podria muntar una obra de teatre només amb frases que apareixen al llibre.
És boníssima, sí,
és boníssima.
I com que veig que domineu molt el tema, m'agradaria que em diguéssiu una frase que s'ha dit, o sigui, de les que analitzeu, en alguna sèrie catalana, i que no s'hagués hagut de dir mai. És a dir, la que més odieu.
Ostres, que no s'hagués... Mira, el Damià em maltracta. Era l'inici de Vent del Pla. Tot arrencava per un assetjament d'un home a la seva parella, que la tractava de coseta, que li regalava un collaret, no? Com es diu, un braçalet, que li deia... la inscripció hi posava coseta, és a dir, la controlava molt, molt, moltíssim.
I el braçalet era una esclava.
Era una esclava, sí, exactament. I a partir d'aquí arrenca tot, perquè l'Emma Vilarassau se n'ha d'anar al poble i apartar-se d'aquest home maltractador.
I Mònica, rapidet?
Aviam, jo en diria una que en realitat no es va complir, no és que no es pogués dir, que era la de Nissaga l'herència, que era, va ser una seqüela de la gran Nissaga de poder, no? Que era l'Eduard dient... farem que els nostres fills siguin feliços. Allà no hi va haver ningú feliç, i els fills van ser també uns assassins com els pares, i, en fi, tot molt malament.
I el que ens agradava, eh? Perquè, fent aquest llibre, un cop l'heu fet, aquest llibre, creieu que hi ha una màxima, sobretot de la gent que tenim, i a mi incloc, una certa edat, que és allò de ja no es fan sèries com antes.
No, sí que se'n fan, sí que se'n fan. Com si fos ahir que s'emet cada sobretaula, és una sèrie molt bona, amb actors i actrius, és que ho claven, i els guionistes, amb Núria Furi al capdavant, és que són històries que... És a dir, aquí és el contrari del que dèiem ara fa un moment, d'incestos, d'assassinats. No, aquí no passa res, però el que passa és la quotidianeïtat posada al dia. Com deia en Jaume Cabré, és que la vida de cada dia, si ho saps explicar, i ells ho saben explicar, té molt de suc narratiu.
I David, Mònica,
digues.
Que si em permeteu, en Joan Trias, el presentador, us ha preguntat moltes coses, però farem al revés. La pregunta incòmoda ara va per ell i el posarem a prova. Així que, Joan Trias, rapidíssim, jo et diré quatre frases i hauràs de dir de quines sèries són, val? Nenes, m'he quedat xopa. Joan Trias, comença per te.
Tresines.
Molt bé.
Val.
Següent frase, salut i peles.
La granja.
Molt bé, bé. Rosa, ens ha tocat la loto.
Poble Nou.
Home, ho tens genial. Una més complicada. Miquela, si us plau, retiris.
Ostres. Miquela, si us plau, retiris. Diria estació d'enllaç, però no ho sé.
De professió API.
Gairebé. Amb un sí o un no. David, sereu per Sant Jordi signant?
Sí.
Val, ja està. David Paloma, Mònica Montserrat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, caravana.